Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió, en aquesta setmana post-eleccions, una setmana en què, evidentment, la política està a l'ordre del dia i ens agrada comentar-la amb els nostres convidats. Avui amb en Xavier García. Què tal, Xavier, com estàs?
Hola, Joel, bé.
Que bé que estiguis amb nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Amb l'Aniol Sellabona. Aniol, què tal? Benvingut.
Bé, molt bé. Gràcies.
Gràcies per ser-hi, també. I amb en Joan Serra Capellera. Què tal, Joan?
Perfecte. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. Bé, d'entrada, una valoració ràpida, que no l'havíem pogut fer amb vosaltres, d'aquest resultat electoral. Qui vol començar? Xavier, va. Obre el meló.
Bueno, jo d'una banda el primer que diria és la participació. Sempre ens queixem una mica de la participació, tot i que ha pujat respecte a les anteriors. Continuo pensant que encara és una participació baixa. De totes maneres, hi ha hagut una pujada de la participació a Barcelona i Tarragona, que explicaria en part la victòria del PSC, i baixada més forta, diguéssim, a Lleida i Girona. L'entrada de l'Aliança Catalana també seria, diguéssim, tot i que les enquestes ho preveien, ha estat una mica una de les sorpreses, la desaparició de Ciutadans. I després la forta baixada d'Esquerra, i que la pèrdua de vots forta, diguéssim, si agafem per blocs la votació dels partits independentistes i no independentistes, la baixada forta del bloc, diguéssim, independentista. I una mica, per mi, aquests poder serien algun dels trets significatius d'aquestes eleccions, que ho deixen molt complicat els possibles pactes electorals per governar.
Aniol.
Comparteixo moltes de les reflexions que feia en Xavi, i de fet podem agafaria aquesta última, no? Una mica quin mapa et deixa pensant en el que realment és important just després de les eleccions, que és la governabilitat d'un país, i per tant crec que aquí hi ha la complexitat i la dificultat d'uns resultats, no?, que es van plantejar com tots van poder veure, i que plantegen, crec que, reptes importants que obliguen a reflexions importants i profundes, crec que pràcticament tots els espais, no?, perquè fruit també d'aquesta dificultat que s'entreveu ja per establir fins i tot converses, crec que és no entendre quin nou panorama polític queda amb parlaments i institucions molt més fragmentades que no pas abans, és a dir, amb la presència de molts més partits dels que hi havia segurament tradicionalment, i per tant doncs reafirmar-nos en aquesta capacitat d'entesa, de diàleg, de debat, no?, de moltes forces polítiques, que segurament és un canvi de paradigma on abans no calia ni que parlessis ni t'entenguessis amb tanta gent després d'unes eleccions, i que ara és irrenunciable. És a dir, es veu clarament, no?, que si no hi ha ponts per poder teixir aliances que permetin governar, estan perduts. És a dir, anava sobrevolant des del mateix diumenge aquesta idea de la repetició d'eleccions, no? Però també et seguia la següent pregunta: repetició per quin panorama? Un panorama molt diferent, un panorama on algú creu que no caldrà l'entesa, on no caldrà el diàleg, on no caldrà compartir projectes i buscar complicitats? Jo crec que no. Jo crec que, per molt que anem una repetició, aquest escenari es tornarà a mostrar en fragmentació de vot, i per tant crec que és una reflexió important a fer, de que per governar caldrà entendre's, i això és així.
Joan.
Bé, diria que el que diu en Xavier i l'Aniol és el que d'alguna manera es pot sostreure d'aquestes eleccions. Però jo diria que hi ha una interpretació molt més profunda d'aquesta. Vull dir que hi ha coses que s'han de dir pel seu nom. Ha guanyat el nacionalisme espanyol, i ha guanyat en contundència el nacionalisme espanyol, i ha perdut amb claredat el nacionalisme independentista català. No suma. Per primer cop, després de molts, molts anys, Junts, Convergència, Esquerra, CUP, no suma majoria. Mentre que el bloc nacionalista espanyol suma majoria. I, per tant, això posa en entredit molts imaginaris que hi havia sobre aquest país, no? I això obliga a fer una reflexió molt profunda sobre realitats i imaginaris. Una cosa és el desig i l'altra és la realitat que té el país, que a vegades no es corresponen desig i realitat. Això per un costat. Per l'altre, el fet de que molta gent que en un moment determinat va votar més enllà de la baixada d'Esquerra, de la petita pujada de Junts, de la debacle de CUP, cal preguntar-se per què hi ha hagut una extensió d'un sector de vot independentista tan important com el que hi ha hagut. O sigui, hi havia una realitat relativament ocultada amb la franja independentista en la que més d'un es plantejava, bueno, i a qui voto? Vull votar independentista, però a qui voto? O sigui, i aquest a qui voto, que és una realitat relativament amagada, posa en qüestió els lideratges. Els dos lideratges posen en qüestió. Perquè ni Puigdemont ha aconseguit el messianisme que pretenia i Esquerra Republicana s'ha fumut la pinya que s'ha fumut. I, per tant, uns i altres tenen un problema seriós de lideratge des d'aquest punt de vista. I, per tant, caldrà plantejar-se moltes coses. I la tercera és que en aquestes eleccions hi ha un segon nivell de lectura, més enllà d'independentisme, nacionalisme espanyol, nacionalisme català, que és, bueno, que hi ha uns acords claríssims. O sigui, l'ampliació de l'aeroport del Prat la voten els 7 representants de Junts per Girona. I els 7 representants de Junts per Girona no voten l'ampliació i l'utilització de l'aeroport de Girona. Però això també hi és. I a on estan aquests d'acord? Entre Junts i PSC. La situació de Tarragona, del famós parc de Hard Rock, qui està junt en aquest projecte? PSC Junts. Vull dir que més enllà del que pot ser aquesta realitat, de que si uns han pujat, els altres han baixat, que si no sé, no sé quantos, ens estem jugant un futur del país en el que sí que hi ha acords. Hi ha acords d'intensitats. El quart cinturó no té discussió per a determinats partits, ni té discussió l'ampliació de l'aeroport de Barcelona per a determinats. I això és la construcció d'un país.
De fet, tu parlaves del Hard Rock, però hem de recordar que el tema del Hard Rock és el que va tombar l'anterior govern, el que va trencar, diguem-ne, el pacte per aprovar els pressupostos, i ara, en canvi, sembla que els comuns diuen, bueno, diluïm una mica el tema, si al final hem d'arribar a algun tipus d'acord. Per tant, tampoc acabes d'entendre a vegades aquestes maniobres polítiques, no? Xavier, com ho veus?
Bueno, respecte al tema de lideratges que comentava ara el Joan, jo no d'ara, pel tema del resultat de les eleccions, ja fa temps que penso que tots els que van liderar d'alguna manera el que anomenem procés, jo penso que haurien hagut de plegar. És a dir, davant del fracàs, és igual a qui carreguem les culpes, eh? Independentment d'això, d'una manera conscient o inconscient, el resultat real és un fracàs absolut entre el que es deia i el que va passar. Per tant, jo penso que la gent que va liderar tot aquest procés hauria hagut de plegar i deixar entrar noves persones que se fessin càrrec de gestionar, diguéssim, el dia a dia d'aquesta política. I amb les eleccions, el que hem parlat fins ara, parlàvem del que seria l'eix nacional a Catalunya, però l'eix social, esquerra, dreta, jo penso que també és important parlar-ne, i en aquest sentit dir que l'esquerra també ha baixat. Si considerem l'esquerra, els partits a l'esquerra del PSC, Esquerra, Comuns, CUP, hi ha hagut una davallada important de vots. Per tant, a Catalunya, per desgràcia, em sembla que com passa una mica a l'Estat, com està passant fa temps a Europa, estem en un procés de dretanització i Catalunya en aquest sentit doncs, tampoc som una cosa estranya i també estem en aquest procés. I el de les eleccions, el del Hard Rock, jo penso que no és, o sigui, formalment ho pot semblar, per la manca d'acord amb els pressupostos i la precipitació d'eleccions, però Esquerra podria haver fet altres coses, diguéssim, per intentar arribar a algun acord en aquest sentit i no precipitar eleccions. Em sembla que aquest és un dels errors d'Esquerra. És a dir, pensava, suposo jo, que el resultat de les eleccions serien més bons per ells i la cosa els ha sortit malament, però ho podien haver evitat.
De fet, Esquerra Republicana està immersa en aquest moment en una profunda crisi després de la dimissió de Pere Aragonès, que d'altra banda ja s'intuïa el diumenge a la nit, després de conèixer els resultats, i que finalment aquest dilluns es va materialitzar. Però... i ara què? Aquesta és la pregunta que hi ha en el si d'Esquerra Republicana. De moment, Oriol Junqueras, el president del partit, es postula, diu, si la militància doncs, li dona el seu suport, a tirar el projecte endavant. És una bona opció, la d'apostar per Oriol Junqueras, tenint en compte que és una persona que ja té tot un bagatge i que també ha estat molt qüestionat al llarg d'aquests últims anys?
Primer de tot, crec que aquest és un paper que li toca sobretot jugar a la militància, que per això són la militància del partit i per tant hauran de decidir ells, evidentment amb la sobirania que tenen, doncs qui és la persona o quines són les persones que creuen que han de liderar aquest nou projecte després d'una nit electoral del diumenge on crec que no es podia sortir de cap altra manera. No, de fet, doncs, crec que Pere Aragonès fins i tot m'atreviria a dir abans del 12 de maig, jo crec que era una de les opcions més clares que no podria continuar la primera línia política. Cap de les enquestes el donaven a prop de poder revalidar la presidència i, per tant, crec que és complicat el paper d'un president que va a les eleccions amb la presidència cedir aquesta presidència i buscar un encaix dintre de qualsevol altra configuració.
Que després d'haver governat.
Després d'haver governat, però tenint la presidència era difícil no veure el paper d'un president, en cas doncs, d'un expresident, immers en alguna altra configuració de govern on ell no tingués la presidència. Per tant, crec que això era una de les possibilitats que jo crec que eren bastant clares o manifestes abans fins i tot del 12M. Però comparteixo amb en Xavier, crec que un dels errors principals va ser aquesta anticipació d'eleccions. Jo coincideixo que el tema del Hard Rock va ser l'excusa, ho crec fermament. Crec que hi havia altres elements, altres anàlisis, altres inputs que feien pensar, els feien creure que era millor fer-ho ara que a final d'any, i crec que és d'aquesta manera. Crec que es confirma la tendència a la baixa, crec que seria un error pensar només en un fet puntual de les eleccions catalanes, crec que cal analitzar doncs, fa un any enrere les eleccions municipals. Esquerra Republicana venia de ser la primera força a la ciutat de Barcelona, de guanyar les eleccions, tot i no poder liderar el govern de Barcelona, passen a ser, crec que passen a tenir-ne 5, regidors actualment al consistori de la capital, venen d'unes espanyoles que també pitjoren resultats i culminen amb aquestes catalanes. No? Per tant, jo crec que sí que és evident que cal aquesta reflexió interna. Crec que és una reflexió que molts altres espais també han de fer, perquè crec que el panorama que deixen aquestes eleccions ens obliguen a tots a repensar, a analitzar què és això que ha fet que des del 2017 passem d'aquests 2,1 milions que voten en aquests tres partits que comentàvem anteriorment, Junts, Esquerra, la CUP, en clau sobiranista, i que acaben no, amb aquest 1,2, crec, no? Per tant, un milió de persones no, que ja no se senten representades o que no donen suport ni confiança a cap d'aquestes propostes. No? I per tant, crec que això ens obliga a tots a fer una reflexió molt, molt profunda. El que sí que poder em sorprèn més, no? I fins i tot repescant no? aquest eslògan que han fet servir Esquerra Republicana durant la campanya al costat de la gent, no? aquest posicionament des de la primera nit no? de diumenge de no voler dialogar absolutament res, sinó inhibir-se de totes les converses que puguin venir a partir d'ara. I crec que això, repeteixo, en un Parlament on calen converses, més que mai, crec que inhibir-se de les converses el primer segon, crec que és un error, i a veure doncs, si durant els pròxims dies són possibles.
Joan.
Sens dubte que la militància ha de decidir, però Esquerra històricament ha tingut aquest perfil. Jo recordo quan l'Esquerra del Caró, del Puigcercós, del Carretero, allà n'hi havia quatre barallant-se i en varen treure 10. Ara en tenen el doble. Però,
l'època va ser molt dura, eh?
Sí, va ser duríssima l'època Puigcercós. I Puigcercós va saber fer una cosa intel·ligent, que Junqueras veig que no sap fer. Puigcercós va saber dir, doncs bé, me'n vaig. No? I això d'alguna manera el va honrar en aquest moment. però aquest malestar intern a dins Esquerra és una cosa que l'ha caracteritzada, també l'ha caracteritzada el fet de que és un partit, com no passava amb Convergència o amb Convergència Junts ara, o no passa amb altres partits, Esquerra Republicana ideològicament és un partit que té els seus excessives arestes. Vull dir, moltes vegades no saps de quina Esquerra Republicana et trobaràs, no saps de quina Esquerra Republicana està parlant ni saps de quina Esquerra Republicana es posicionarà, no? I això moltes vegades fa que la seva existència sigui més conjuntural que estructural. I per això podem veure aquestes pujades i baixades d'Esquerra al llarg de la història, perquè moltes vegades el que pren són posicions conjunturals, vinculades a, no tant a un model estructurat molt clar, no? Per mi, personalment, per això és un criteri, torno a dir, aquí hi ha hagut un problema de lideratge molt profund en l'àmbit del que era el bloc independentista. Cal un plantejament molt seriós de quin país es vol construir. Cal oblidar determinats imaginaris, la realitat s'ha posat contundent. Vull dir, qui ha anat a votar en aquests moments no és el mateix perfil de votants que hi va haver-hi en les anteriors, per tant, això vol dir alguna cosa. I el fet de que en aquests moments s'hagi reforçat tantíssim el bloc espanyolista també vol dir una altra cosa. Per mi, Esquerra necessita saber qui és i què vol. No tant un joc de protagonismes de si Junqueras sí, Junqueras no. I em sembla que la militància d'Esquerra necessita fer una reflexió profunda sobre projecte de país i sobre projecte ideològic. I aquí a vegades Esquerra ha flaquejat bastant.
Xavier.
Sí, a mi em sembla una reacció natural per part d'Esquerra després d'aquesta patacada, voler-se posar una mica amb el racó de pensada i dir, bueno, aviam què ha passat i com em posiciono davant d'aquesta situació. Però també penso, com diuen els companys, d'alguna manera no pot quedar al marge de la negociació o de les converses i d'alguna manera jo crec que s'haurà d'implicar en donar algun tipus de solució als pactes que puguem tenir aquí a Catalunya. Perquè si no, sembla que lo natural serà una repetició de les eleccions i amb aquesta conjuntura Esquerra encara li irà pitjor, és a dir, si es repeteixen eleccions el que es reforçarà, diguéssim, és o el PSC o Junts davant d'aquesta situació. Per tant, alguna cosa hauran de dir. Sí que estic d'acord amb ells que qui ha guanyat és qui té la principal responsabilitat, per tant, tant PSC com Junts, d'alguna manera, en aquest sentit, han de fer passos endavant, veure quines propostes fan, perquè la veritat, excepte fórmules de govern, és governar per què, amb quines propostes, sí, sí, i tant el PSC com Junts, en aquest sentit, fum, és a dir, veure una mica tothom es vol posicionar perquè tant uns com altres es poden arribar a acords i pactes amb una banda i una altra del seu, diguéssim, espectre estrictament polític. Per tant, aquí ningú s'està deixant entendre. I per part d'Esquerra, pues, jo em penso això, que s'hauran forçosament d'alguna manera d'acabar posicionant, i el meu desig personal seria, diguéssim, que com matemàticament és possible un acord d'esquerres, políticament parlant, la meva posició seria que PSC, Esquerra i Comuns arribessin a acords de govern. En aquest sentit, els Comuns, diguéssim, ho posen com bastant fàcil, és a dir, les últimes declaracions són no cal que entrem al govern, lo de Hard Rock, vist que els votants no és la seva prioritat i entenen d'altres, tampoc ho acabem fent com una línia vermella per part nostra i, per tant, Esquerra, en aquest sentit, veure una mica com s'acaba posicionant. I una petita punt, és a dir, el Joan sembla com, si no t'he entès malament i si no em corregeixes, sembla com si només hi hagués els espanyolistes i els independentistes. Jo em sembla que no, és a dir, Catalunya no és aquesta divisió entre espanyolistes i independentistes. El catalanisme, per sort, a la meva manera d'entendre, és bastant més ric que aquesta simplificació en dos camps i, per tant, no és el mateix l'espanyolisme de Vox que ni del, del PSC ni no sé on te situes exactament els comuns. No? O, per tant, jo em sembla que atents a la pluralitat del que és Catalunya, la incorporació, com deies, que també estic d'acord, d'aquests nous electors que d'alguna manera ens venen a dir que es posicionen políticament d'una manera molt diferent al que ha estat fins ara tradicional.
Bé, m'agradaria, aquests dies són dies de molt d'anàlisi, ja n'hem parlat en alguna ocasió aquí, era curiós veure com alguns partits, sobretot de l'esquerra, havien caigut, com per exemple, fins i tot en el cas concret d'Olot, el Partit Popular havia incrementat en número de vots, quan Olot, diguem-ne, era un partit més aviat residual, però l'increment de vots a Olot ha estat, o la Garrotxa, més ben dit, ha estat especialment considerable. Està clar que Ciutadans ha perdut bous i esquelles en aquestes eleccions, un vot que s'ha anat directament cap al Partit Popular o fins i tot cap a Vox en alguns casos, però què ha passat a l'esquerra? S'han produït coses curioses, com per exemple un 18% dels anteriors votants d'esquerra ara tenen la intenció de votar junts, mentre que un 10% prefereixen el PSC, segons les enquestes que s'han estat fent aquests últims dies. Pel que fa a la CUP, un 13% expressa la seva intenció de votar per Esquerra i un 12% per Junts. I un 17% dels anteriors votants dels comuns han optat per votar pel PSC, en aquesta ocasió, això potser no seria tan estrany, mentre que un 8% ho fan per Esquerra Republicana. És un trasbassament de vots una mica curiós, no?, segons com.
Simplement he fet servir la lògica dels blocs i no hi crec, amb la lògica dels blocs. No? És una cosa simplificadora. Per això deia que hi ha lectures molt més enllà, molt més profundes que l'enfrontament dels dos blocs. El que passa és que des de determinats... Fa temps que en la política catalana veiem dos coses que per mi són, des del punt de vista de funcionament de país, terribles. Una que és la construcció de blocs i l'enfrontament de blocs, i l'altre és el caïnisme de la política catalana. Vull dir, d'acord que Esquerra Republicana s'ha fotut una patacada, però porta un tractament caïnista per part de determinats sectors de l'independentisme durant anys, durant aquests últims anys terribles.
Què vol dir un tractament caïnista?
Abel i Caín. Vull dir que d'una... El culpable de que no estiguem en aquell imaginari desitjat és Esquerra Republicana per molta gent.
I em permet només una cosa, Joan. És que jo em sembla que dintre del món del bloc independentista, el fet de que Junts i Esquerra poguessin estar en una situació més o menys equilibrada en quant a vots, feia aquesta lluita caïnista que em sembla entendre
sí,
que
sí.
Es produís. És a dir, hi havia una lluita entre aquests dos grans partits per veure què s'imposava. És a dir, tant Junts com Esquerra aspiraven una mica el que passava a Escòcia, que el Partit Nacionalista Escocès era hegemònic. I en aquest sentit, aquesta lluita, que a vegades dissimulaven més o menys, però era brutal,
sí, brutal, brutal.
Per sota. I llavors, jo em sembla que ara... Jo no sé si que s'hagi imposat, no d'una manera tan forta, però el fet de que de moment s'imposi Junts fa una mica que aquesta lluita, aquesta tan soterrada, es soluciona. Jo em penso que no, perquè encara no s'acaba d'imposar d'una manera total i jo em penso que continuarà. I per això veig difícil que hi hagi acords de qualsevol tipus entre Junts i Esquerra.
Bueno, és que llegies determinats àmbits de twitters, de coses d'aquest tipus, el nivell d'odi que es traspuava entre els dos és brutal. I en aquest sentit és el caïnisme, no? Vull dir, han anat a per l'altre, no? I a mi em semblava que tinc conseqüències positives per uns i negatives per altres, però aquesta política caïnista a mi em sembla que ha sigut. I en quant al tema dels transvasaments, a mi em sembla que el transvasament, almenys des del meu punt de vista, el transvasament més important és que hi ha hagut una decantació cap a posicions molt més moderades, conservadores a Catalunya. Vull dir, no és el tema Vox-Aliança, és el tema que el discurs d'Illa és un tema terriblement conservador. Illa és probablement dels partits socialistes amb una perspectiva social i política més ancorada cap al centre, centre, centre. Ja no una centre-esquerra. El discurs d'Illa és molt de centre i amb algunes coses molt properes a centre-dreta. Per això, les fàcils acords entre Junts i PSC, per això es posen fàcilment d'acord en determinades coses, perquè ella ha girat molt cap al centre-dreta. El mateix passa amb el PP i el mateix passa amb, ja no diem amb Vox, però el bloc d'una manera d'entendre el funcionament social des d'una perspectiva més conservadora és el bloc amb majoria absoluta, absolutíssima, a dins del Parlament. PSC, Junts, PP constitueixen, deixant al marge les dues cideretes de Vox i Aliança, constitueixen un bloc conservador importantíssim a dins del Parlament.
Bé, jo mirant una mica també les dades, no?, dels vots i aquest trasbassament de vots, clar, a mi sí que m'agradaria recordar, no?, el que més creix en vots, PP, 233.000 el creixement, després els socialistes, 218, creix Vox, 30.000. Clar, tu comences a sumar, són 480.000 vots, se'n van directament a incrementar els vots d'aquests plantejaments a Catalunya. A Catalunya. Podríem dins els blocs que revisàveu ara, no?, els comuns, surten penalitzats, jo crec també fruit de com arriben a la convocatòria d'eleccions, no?, i el desgast que pateixen en aquest moment, que perden aquests 13.000 vots. Però, clar, és que te'n comences a donar que per molt que facis aquest trasbàs de vots, n'hem perdut molts pel camí. No és que aquest trasbàs, diguem, no, és que els d'aquí han anat directament a un altre partit, però que podrien compartir certs posicionaments, podria ser la sobirania nacional, per exemple, no? Comences a fer les sumes i les restes i tampoc et surten, no? Aleshores, jo crec que la reflexió en aquest sentit ha de venir des de, no, de que si han optat per un posicionament o un altre que podien ser relativament propers o en elements troncals podrien compartir, no?, aquests horitzons, sinó que és que tenim un dibuix de la Catalunya que sigui idealitzada o la que havíem anat projectant aquests últims anys, que es desdibuixa per complet.
Totalment,
es desdibuixa
totalment,
per complet, no? Perquè les opcions són molt diferents. I aquesta, aquest augment de vots, de posicionaments, com deia abans, del PP, el que creix més, seguit de socialistes i de Vox, són aquests 480.000 vots que creixen aquests tres partits.
No sé si la teniu vosaltres, de que a diferència d'altres eleccions o del que venia sent la tradició en les eleccions al Parlament català, que hi havia un perfil de població que anava a votar i un perfil de població que s'abstenia en aquestes eleccions, que això s'ha girat. Que ara el votant ha sigut un votant més proper a tesitures de no independentistes i que gran part del vot independentista no ha anat a votar. I aquesta anàlisi també està sobre la taula. Passés de que és una anàlisi que és més incòmode de plantejar, però jo aquests dies l'he llegit, aquesta anàlisi, i l'he escoltat també radiofònicament. Probablement, si això es confirma, és allà on els sectors més propers a l'independentisme s'han de plantejar de manera molt seriosa per què ha passat això. Hi ha una cosa que és evident. L'efecte Puigdemont ha tingut efecte, però no ha tingut l'efecte esperat. Sí. Jo m'imagino que l'aposta de Puigdemont no era una aposta per quedar segon havent de negociar amb Esquerra Republicana i en CUP per poder ser escollit president. Per què? Perquè és una coalició terriblement fragilitzada d'entrada. La CUP està en una situació de davallada molt profunda que es replantegen de nou quin és el seu discurs i quin és el seu espai ideològic i quin és el seu espai de votants, o ens podem trobar amb una CUP desapareguda. Recoll, una CUP que està governant a Girona, a l'alcaldia, queda setena en les eleccions al Parlament. Berga, portada per les alcaldies per CUP, queda cinquena a les eleccions i els abassa tot Déu, tant a Girona com a Berga.
Jo crec que...
Per tant, una coalició Junts, Esquerra, CUP és una coalició terriblement fragilitzada.
Per tant, podríem fer la lectura de que, el votant ha demanat, diguem-ne, més estabilitat social. Des d'una posició, des d'una lectura, diguem-ne, més social, el votant demana una estabilitat més palpable, diguem-ne, menys filosofia política, i en conseqüència el votant, i en base amb els resultats que ara estàvem comentant, diguem-ne, aposta per opcions més conservadores?
Jo és el que anava a comentar. Jo em penso que al marge del trasbassament de vots d'uns partits cap a altres, el que hi ha en general, m'atreveixo a dir, és un cert cansament de gran part de l'electorat de la situació política que tenia fins ara, un cansament de manca de resultats pràctics pels independentistes més abrandats i que alguns s'han tirat en braços d'Aliança Catalana i no poquet. I jo penso que la gent el que està desitjant d'alguna manera poder és el que tu comentaves ara, jo també entenc que és això. És a dir, volen una certa estabilitat amb el sentit de dir, aviam, poseu-vos a governar, parleu dels problemes pràctics que jo tinc, de l'habitatge, de la vida, de la feina, de l'escola, de la sanitat, de les pensions, i deixeu-me de punyetes. I d'una gran part de la gent, jo em penso que és aquesta necessitat i aquest sentit el que ha portat a incrementar els vots de gent que no votava, com deies tu, a les eleccions catalanes i que ara ho ha fet, i que ha portat a la gent més abrandada de l'independentisme a llançar el vot a Aliança Catalana, en el sentit de que a Barcelona, que ha estat a punt, li han faltat molt pocs vots per entrar i tenir una millor representació, han set uns vots llançats i inútils, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de diputats. I jo em penso que aquesta és la situació. I de fet, el resultat millor és, com comentava el Joan, pels partits també d'alguna manera més centrats políticament, que són Junts i el PSC, que el que plantegen és, el PSC, tranquil·litat, parlem-ne, estic oberts a parlar amb Junts...
És que el PSC no havia anat mai a unes eleccions a Catalunya amb un discurs tan conservador com l'actual.
Miol.
Bé, crec que ara sortia sobre la taula una idea que jo crec que s'ha anat recuperant també amb més intensitat cada vegada, que és la del bon govern. Pensar que podrem assolir una fita tan important com és la independència del nostre país sense abans gestionar molt bé el que tenim, crec que ha estat un error. Crec que ha estat un error de plantejament, d'abocar-ho tot simplement a la resolució del conflicte amb Espanya i simplement parlar de la consecució d'aquesta sobirania que ens portarà a poder tenir una organització territorial que ens permetrà afrontar aquests problemes, perquè els problemes són reals, són cada dia, i per tant crec que aquesta idea del bon govern és més necessària que mai, aplicar-la, perquè també crec que és la manera, a vegades quan s'havia parlat, que entenc que també serà un espai de reflexió important, d'aquest eixamplament de la base, que moltes vegades s'havia utilitzat, alguns partits de manera molt insistent, anem a eixamplar la base, no som prous, hem de ser més, i ho farem per aquest camí. Crec que s'ha demostrat que per aquest camí no s'eixampla la base, al contrari, no s'eixampla la base. En canvi, sí que estic convençut que una bona manera d'eixamplar la base, de convèncer la gent, que la gent confiï en que aquests partits són els que poden portar una millor gestió del nostre país, és precisament amb el bon govern, amb el dia a dia, en veure que es resolen abans els reptes, els problemes que podem tenir aquí, que no pas a l'altra banda. I per tant, crec que recuperant, o només recuperant, aquest prestigi que necessitem recuperar de les institucions, aquesta Generalitat forta, aquesta Generalitat que dona bona resposta als problemes que plantegen els ciutadans, crec que és la millor manera, precisament, de convèncer aquesta gent, que n'hi ha molta, evidentment, que és ideològica, i ha arribat el moment, votarà que sí, per convicció profunda, però és veritat que necessitem anar més enllà dels de la convicció profunda. N'hi ha que necessitem que sigui pragmàtic, que simplement a la balança sigui, escolta, jo prefereixo que es gestioni des de Catalunya perquè es fa millor, que no pas des de Madrid perquè anem pel pedregar. I crec que aquí és on també tenim l'obligació d'arribar des del govern de la Generalitat perquè crec que ha patit un desgast molt important i crec que és una institució que necessitem entre tots tornar-li a donar el prestigi i la importància.
El que passa és que si Esquerra Republicana, diguem-ne, està en procés de dir ara toca fer neteja a casa i, per tant, la prioritat és aquesta, i no està en moda de formar govern amb ningú, Esquerra és necessària de totes, és a dir, no pot haver-hi un tripartit d'Esquerra sense Esquerra Republicana, difícilment hi haurà un govern independentista si no hi ha Esquerra Republicana. Al final, Esquerra Republicana té la clau d'una repetició electoral, diguem-ne.
Sí, sí, sí. Per això les presses de Junqueras de fer el Congrés ara i no donar temps a que hi puguin haver-hi creació de nous lideratges a dins del partit.
Per tant, creus que Junqueras encara s'hi faria? O seria una mica de la línia de l'Aragonès, que va dir en el seu moment, escolta, ara toca l'oposició i tal?
Jo no sé què pensa Esquerra, però vist des d'una perspectiva des de fora, la jugada que està fent ara Junqueras és de mantenir el control del partit. O sigui, si tu creus que hi ha d'haver-hi un procés de transformació profunda, de replantejament, de creació de nous lideratges, el que no fas és postular-te amb que jo ho assumeixo i que el Congrés es fa d'aquí dos dies. Deixes que hi hagi un procés de construcció interna dins la militància perquè en aquest Congrés es pugui anar amb propostes de nous lideratges. La jugada de Junqueras és tancar la porta a tot això. Per tant, aquí a mi em preocupa moltíssim, perquè pot esdevenir un atzucat per a qualsevol opció política que es plantegi a dins la taula. La negociació de Junts quedarà molt marcada per això, la negociació amb PSC quedarà molt marcada per això.
No? I hem de recordar que també la CUP, tu ho comentaves abans, també està en hores baixes, és a dir, aquesta convocatòria electoral s'ha enganxat de trescantó i amb uns resultats que tampoc s'esperaven.
Jo com ho veig, em sembla, que un dels escenaris possibles és un govern del PSC en solitari. I, per tant, aquí sí que Esquerra en algun moment s'haurà de posicionar per fer-ho possible amb una abstenció. I llavors, des de fora, donar suport negociant en cada moment les possibles accions de govern. I així durant bastant de temps donar-li aquesta transició una mica a Esquerra perquè vagi gestionant aquests resultats. Si això és així i Puigdemont compleix la seva paraula de que si no és president plegarà, també li permet fer desaparèixer un personatge de l'escenari polític com Puigdemont, que electoralment els hi fa bastant de mal, i que s'obri dins de Junts també la successió i veure com ho gestiona, perquè tu deies Esquerra és un partit tradicionalment ple d'arestes o molt plural. Junts en aquest moment també és un món com bastant plural, no és l'antiga Convergència. Hi ha allà dintre, diguéssim, bastantes o diferents posicionaments, jo penso, tant en l'àmbit social, sobretot, que no sé com podrien sobreviure sense si desapareix el lideratge de Puigdemont. I jo penso que poder és el més desitjable, almenys des del meu punt de vista, vist els resultats matemàtics que hi ha.
Una desaparició de Carles Puigdemont faria caure el partit?
No, jo crec que no.
No, caure no, però...
Jo crec que no, però nosaltres tenim molt clar que és el nostre lideratge, i per això de seguida que el secretari general va tardar ben poques hores, no?, a partir de la convocació, la convocatòria electoral, en dir quin seria per nosaltres la nostra preferència, el nostre candidat, que és Carles Puigdemont, el president. I jo aquest escenari que es plantejava ara, jo no el veig tampoc com un escenari massa factible, ho dit també per posicionaments que han agafat altres partits polítics, com pot ser el PP, que ha dit que ni per activa ni per passiva deixarà doncs que la presidència sigui d'Illa. Crec que amb una majoria simple has d'anar per sobre del que puguin votar en contra. Evidentment, doncs, Junts no està per fer president el senyor Illa, i crec que recuperant una mica com havíem començat, no?, aquesta inhibició d'Esquerra Republicana, jo l'entenc com voler anar de manera clara a repetició electoral, perquè és que no hi ha altres alternatives. És a dir, si ens quedem realment a que no hi participes de cap manera, no hi ha manera d'articular una majoria prou sòlida com per poder plantejar un nou govern a Catalunya. I per tant, hi ha d'haver aquesta participació, perquè és que si no, jo estic d'acord que qui ha de liderar les converses són Partit Socialista i Junts, evidentment. I crec que tots dos han dit que, evidentment, són ells i han començat a voler establir aquestes converses, aquest diàleg, perquè són ells els que tenen la responsabilitat d'intentar articular un govern per Catalunya. Estic totalment d'acord. Però això no treu que els altres actors s'inhibeixin d'aquest procés. Una cosa vol dir qui ho lidera, qui té l'obligació de liderar, qui té l'obligació d'agafar el telèfon i fer la trucada, no? I posar-s'hi. Totalment d'acord. Altra cosa és que la resta de partits, amb la representació que els han atorgat molts catalans i catalanes, s'inhibeixin des del primer minut. Ho dic perquè és que és un Parlament que està abocat a parlar ara, el que ens resultés a l'octubre, el que ens resulti d'aquí 4 anys i els següents. Són parlaments obligats a parlar.
Has de pensar, jo entenc, que per Esquerra és molt difícil, perquè fins no fa gaire temps hi havia un govern de Junts, Esquerra, i el govern va ser amb el suport també de la CUP. I en un moment determinat, Junts surt del govern...
Per incompliment dels acords que els van portar al govern.
No? Per incompliment en quins aspectes? No d'aspectes socials, sinó que d'alguna manera anaven a dir, bueno, és que tu no fas possible, diguéssim, el procés i la independència de
Catalunya. Xavier, tu i jo arribem a un acord. Estem en aquesta primera fase, és establir l'acord. Junts s'hi va posar per establir un acord. Ell va fer una proposta, podia ser acceptada o no, podia validar-se o no, es podia acceptar o no. Jo ho entenc, això, perfectament, només faltaria, és legítim. Jo el que dic és no entrar ni a parlar de quines són les propostes per articular-ho, per mirar si és possible, crec que és un error. Si després arribem a un acord i no es compleix, és totalment legítim, també a l'inversa, que algú digui, escolti, jo hi he set, però quan constato que pel que hi soc no es complirà o no es va pel camí que vam acordar, és legítim, en tots els sentits, en tots els sentits, i per això no hi poso noms, en tots els sentits. Jo el que dic d'entrada, no ser-hi, al moment zero, al moment de compartir què és el que s'hauria de donar per articular aquest govern, crec que no és el que toca en un Parlament com el que tenim i com el que vindrà, on és impossible inhibir-se, perquè ningú podrà anar sol.
Amb això hi estic d'acord, que tot i que són els Junts i el PSC qui toca la iniciativa, jo també entenc que no es pot inhibir d'una manera absoluta. És a dir, és que si no hauríem de dir, doncs bueno, pleguem de veritat i deixo tots els escons i ja està. No, no, algun moment s'hauran d'implicar. Però jo et deia que és un...
Entenc la dificultat,
un gripau molt difícil d'empassar-me quan fa 4 dies em deixes penjat aquí al govern, te'n surts i et dediques a posar-me a parir.
De totes maneres, jo, quan parlava de caïnisme, parlava justament d'això. Si es va amb unes noves eleccions, no és per culpa d'Esquerra Republicana, si s'inhibeix o no s'inhibeix. O sigui, el que no podem fer en la política catalana és... O sí, perquè en els parlaments això és el que ara més es porta, no? El culpable és l'altre. Aquí hi ha una persona que té responsabilitat, una, de constituir un govern, i ens agradi o no ens agradi, és Salvador Illa. Aquest és el responsable, amb vots, de fer això. Hi ha un segon grup, que Junts, que diu, bé, puc especular en la possibilitat de si jo també puc fer-ho. Per tant, és Junts i PSC que ens portaran a unes noves eleccions o no. Perquè és en la seva capacitat negociadora que constituiran govern o no. Sí, el que no serveix és dir, no he pogut fer-ho perquè l'altre no ha volgut, no, o perquè tu no has sigut capaç de negociar arribar als acords.
Jo estic d'acord, i ho veig d'aquesta manera, ja és una opinió personal. Crec que abocar-nos a unes noves eleccions, crec que serà un fracàs global, haver de tornar a anar a unes noves eleccions. Global, global, Joan. I poso tothom a la carpeta.
Jo no defenso pas que es vegi unes noves. No, dic que justament la responsabilitat d'Illa...
Quan deies, on traslladem la responsabilitat? Jo dic, la responsabilitat, des del meu punt de vista, fracàs global i compartit per tots els agents. Jo dic que algú no se'n surti de negociar, algú pot pensar, escolti, és el que havia d'articular el govern, no ho ha pogut articular i per tant ha tingut aquesta capacitat negociadora i per mi té més penalització que l'altre, perquè és el que havia de convèncer. Ho puc compartir, ho puc compartir. Però que algú d'entrada, el diumenge a la nit, abans de poder establir la negociació, diu, no, no, a mi no cal que em truquin, perquè jo no negocio, crec que és un posicionament, que mirant l'aritmètica estàs abocant a que ningú pugui articular una majoria, perquè ets indispensable en tots els aspectes per articular-la. I n'hi ha del minut zero, jo només dic això. L'altre, si anem, fracàs compartit per tothom.
Però jo diria que, sens dubte, però que s'ha de tenir el suficient respecte amb Esquerra Republicana perquè pugui fer el procés que en aquests moments li toca. Vull dir, no es pot posar en aquests moments la pistola al pit d'Esquerra Republicana.
Només faltaria.
I molt menys la pistola al pit es pot posar des dels àmbits catalans la pistola al pit d'Esquerra Republicana. Jo només per acabar una cosa, perquè em moro de ganes de dir-la, que és el tema de l'Aliança Catalana. Jo diria que frivolitzem excessivament el fet de convertir-la en un partit d'extrema dreta. I explicaré el per què. L'aparició d'Aliança Catalana, al marge de que el Mundo li faci tot una, el diari El Mundo li faci tota una pàgina dient els parabienes d'aquest partit, al marge de que sectors determinats de l'ultradreta apostin per Aliança, etcètera, Aliança surt amb un discurs molt clar que posa en evidència la incapacitat de la resolució del tema immigratori pels diferents governs que han tingut en aquest país. Si Aliança acaba existint és perquè el tema de la immigració no s'ha sabut treballar el suficientment bé des dels diferents òrgans de poder que hi ha hagut aquí, parlamentaris, estatals, municipals. Es necessita una mirada molt més intel·ligent i una pràctica política i social molt més intel·ligent que la que s'ha portat fins ara. O si no, es digui aliança, no es digui aliança, el populisme vinculat a la no resolució del conflicte immigratori el veurem créixer. Llavors aquí els partits s'han de posar-hi de manera molt seriosa. Per mi el problema no és aliança, el problema ha sigut la incapacitat de poder donar una resposta política i social al tema immigratori.
Breument, Xavier, perquè estem fora de temps.
Molt breu. Estic d'acord en que el tema de la immigració és un tema que jo penso que hem de parlar-ne, d'aquest tema des de l'àmbit de l'esquerra, sobretot, que és...
Sí, l'esquerra, el Partit Conservador.
Però és curiós perquè, almenys a Olot, on també s'ha votat Aliança Catalana, són els barris més benestants, i els barris més benestants no és el que té problemes amb la immigració, ni perquè hi visquin allà, ni perquè laboralment o socialment se sentin, diguéssim, més amenaçats. Per tant, Joan, del tema aquest jo penso que s'ha de continuar aprofundint.
Bé, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre això, ho deixem aquí, Niol.
No, comparteixo que és un tema que s'ha d'abordar de manera necessària.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies a Niol Sallabona per acompanyar-nos, ens veiem aviat. Gràcies a Joan Serra, capellera, Xavier García. Ens fan fora i tornem demà a la mateixa hora. Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Gràcies per la confiança.